Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
Avui honorem al divan el personatge de l'any a Catalunya, quan en fa 100 que va morir. Un artista tan innovador, creatiu, transgressor i important, que també ens defineix com a país. Parlem d'algú que va transformar la fesomia de Catalunya, que l'ha posat al món per la magnificència de la seva arquitectura. Com deu ser de rellevant aquest català universal que fins i tot el Sant Pare ha decidit ser a Barcelona per honorar la seva creació més important, la Sagrada Família. Lleó XIV presidirà la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Basílica. Avui un català universal, Antoni Gaudí, defensor natural de la cultura i la llengua catalanes, tant en la seva vida personal com en les seves obres, que va mantenir aquesta posició fins i tot sota la dictadura llavors de Primo de Rivera. Avui al divan ens sentim molt honorats i honorades de tenir diverses persones convidades que en saben moltíssim del personatge, per dir-ho així, que avui posem al divan, Antoni Gaudí. I ens fa molt de goig de saludar la senyora Núria Poch, que és la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, perquè les obres van començar a Mataró. Directora de la nau Gaudí Col·lecció Bassat, benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
La doctora Teresa Montserrat Sala, professora titular d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, benvinguda també. I li hem demanat a la nostra companya, la Marta Millà i Bru, que és doctora en musicologia, pianista, lingüista, en fi, la responsable de concerts de Catalunya Música, que ens ajudi a entendre Gaudí des de la música. Marta, no es pot entendre Gaudí des de la música? Si no és des de la música, no es podria entendre?
Jo crec que no es podria entendre, perquè tenim algunes frases que ens va deixar en algun document que ho diu claríssimament.
Sí?
I penso que és molt important la música dins de l'arquitectura de Gaudí. Jo crec que s'ha de concebre des de la música, sobretot en aquests moments amb la Sagrada Família, no?
La Sagrada Família. Però a veure, li deia fa un instant a la senyora Poch a Gaudí la primera obra, que era joveníssim. Va ser la nau Gaudí de Mataró, al carrer Cooperativa.
Sí, efectivament. Mataró és una ciutat important en la trajectòria professional d'Antoni Gaudí, perquè hi té el seu primer client. El seu primer client i construeix els seus tres primers edificis.
Que són? Va, que hi anem.
Una casa.
Una casa.
Unes latrines per la fàbrica de la cooperativa.
Sí.
I la nau Gaudí, que és una antiga nau de blanqueig de cotó.
Que va ser, diríem, indústria fins molts anys, eh?
Sí, la relació de Gaudí amb Salvador Pagès, que era el director de la Societat Cooperativa Labrera Materonense,
sí.
Perdura durant 12 anys.
12 anys, eh?
12 anys. La cooperativa s'havia constituït a Mataró l'any 1864 i l'any 74 s'instal·len físicament a Mataró comprant uns terrenys. I Salvador Pagès, que era un dels líders cooperativistes de la segona meitat del segle XIX, li encarrega a un joveníssim, Antoni Gaudí, donar forma al seu ideal.
Però, a veure, Gaudí, no sabem si l'hem de situar a Reus o a Riudoms. Què fa a Mataró? Com és que puja pel país?
Gaudí l'any 1869 ve a estudiar a Barcelona,
sí?
I a través del dramaturg i escriptor Joaquim Maria Bertrina coneix a Salvador Pagès. Salvador Pagès és bastant més gran que ell, té 19 anys més que Gaudí.
Clar, que en aquell moment són molts.
Són molts.
Sí.
I està enfrascat en aquest projecte a Mataró.
Uh-huh.
I és arrel d'aquesta coneixença que els hi fa els primers encàrrecs.
Molt bé. I la nau, diríem, es pot visitar, hi ha el Museu d'en Bassat, tot això, no? És fantàstic anar-hi.
Sí, dels tres edificis, dissortadament, la casa no ha perdurat, però és la primera que va construir. I les latrines i la nau de blanqueig, efectivament, es poden visitar i acull la col·lecció del publicista Lluís Bassat.
I quan vostè hi és allà, vostè que hi treballa, què sent? Què sent?
La veritat és que entrar-hi per primera vegada, quan hi entres per primera vegada, captiva molt. Perquè, diguem-ne, no és una obra espectacular com serà la resta d'Antoni Gaudí, és una nau molt senzilla, amb els arcs parabòlics construïts en fusta,
sí,
però té una màgia molt especial. Ja hi ha el primer Gaudí allà, el Gaudí que uneix funció i estètica d'una manera ja premonitòria, i amb les latrines encara més.
I encara més, eh? Que bé, eh? A veure, professora Teresa Montserrat Sala, però no sabem ben bé ni on va néixer, com pot ser?
Bé, això és una disputa una mica, doncs, d'emportar-s'ho tothom al seu terreny, sí. Riudoms, Reus, Camp de Tarragona. Jo crec que és bo parlar del Camp de Tarragona, del que va representar aquesta vida pagès, de la família Riudoms, evidentment, i dels seus lligams amb la ciutat de Reus, perquè també es va formar allà, van els escolapis. Per tant, doncs, en el fons és igual, penso.
És igual, però a veure, venia d'una família de calderers. Sembla que no hi tingui res a veure, no? Diríem, ser calderer, no? Amb després passar a ser algú tan creatiu que risqui tant, jo crec que no tingui por per fer-ho, eh?
Sí, això s'ha dit molt i els gaudinians i gaudinistes al llarg del temps ho han anat repetint, que és aquest interès i aquesta fascinació pel món dels oficis. I per tant ell, diguem-ne, ja neix entremig d'aquest ambient, no? I evidentment el pare de Gaudí volia que els seus fills estudiessin, per ells era un sacrifici, van venir a Barcelona, el germà va estudiar medicina i ell comença la carrera d'arquitectura i una recent creada escola d'arquitectura de Barcelona, perquè abans, per exemple, Domènech i Montaner va estudiar a Madrid.
Sí.
Vull dir que
era molt nou tot, eh?
Molt nou, sí.
Que sabem alguna cosa de la mare de Gaudí? Per sempre parlem del pare i les mares hi són. O no sabem gaires coses de la mare, les mares?
Bé, dissortadament va morir
jove.
Molt jove.
Quan Gaudí estava estudiant. De fet, Gaudí va tenir la dissort de que en poc temps se li va morir la mare, el germà Francesc, que deia ara la Teresa que estudiava Medicina.
I al cap d'un temps, la germana.
La germana.
Hem començat a situar-lo, no? Això és una família, per tant, de treballadors, eh?
Sí.
Que feien un esforç perquè els seus fills poguessin anar endavant. I que era com inimaginable, suposo jo, no?, pel pare i la mare, que ara, avui, no?, i que tot el món, doncs, vingués a admirar les obres de Gaudí. Va, que farem un apunt de la música, només un apunt, perquè hem començat i sentíem aquest musical d'en Guinovart. Què ens en dius, Marta Millà i Bruc, d'aquest musical d'en Guinovart amb llibret de Jordi Galceran i Esteve Miralles? T'agrada, no t'agrada? Ha tornat a escena ara? Que, com ho veus?
Clar, ha tornat a escena perquè va, ja té uns quants anys, però clar, ha hagut de tornar a escena pel moment en què estem. I Guinovart tampoc pensava molt més enllà, pel que sé, no? Ell era el que una mica volia transmetre el que li volia al cap a Gaudí, no? Més que res, i jo crec que ho ha aconseguit
molt. A veure, això és el que li volia al cap a Gaudí. És que una pila de coses que s'interrelacionen, no? És això, eh? Sí. Estaríeu d'acord? Pot ser aquesta música el que li volia el cap a Gaudí? Moltes coses. I què li volia el cap a Gaudí?
O sigui, jo crec que era molt, molt creatiu. Una persona realment sensible i creativa, no? Llavors, que li volien moltes coses al cap, que tenia moltes idees i que moltes les va poder realitzar, no?
Diria molta curiositat i que li atorga un camí, no?, a la curiositat. Com ho diria la senyora Núria Poch? Vostè digui, el que vulgui. Perquè el geni s'ha de cultivar, no? És pam, un dia que té la inspiració, no?
No, ser genial és de les poques coses que ni s'hereden ni es compren.
O no ho ets, no?
I, de fet, ja a Mataró, amb l'encàrrec que li fa Salvador Pagès, comença a mostrar maneres, per entendre'ns.
I què hi troben allà? Què hi veu de nou?
En allà pensa que és la primera i única vegada en què contribueix a la millora de vida i de treball dels obrers.
Clar, perquè després sempre té interès, he anat veient, perquè els treballadors, els obrers, que és la paraula que s'utilitzava llavors, no, tinguin accés a la...
Aquest ideal que volia dur a terme a Mataró, volia que les condicions de treball i de vida fossin dignes, perquè, com bé saps, al segle XIX, a les fàbriques, no només s'hi entrava a treballar de molt jovenet, sinó que les condicions eren molt dures. I Pagès creia que, a partir de la cooperació i del cooperativisme, els treballadors s'emanciparien. I en aquest període de 12 anys que parlàvem abans, Gaudí contribueix amb aquesta millora. No sé si ho compartia o no, però en tot cas hi contribueix.
Hem de tenir present, no, que hauríem de situar la figura de Julià Peiró, ara que parlem del món cooperativista, no, a Mataró, que és on hi té una gran tradició. A veure, el context històric de Gaudí. Som en el desenvolupament del modernisme a la Catalunya del tombant del segle XX. Què era aquesta Catalunya dels inicis del segle XX, ara fa 100 anys?
Bé, jo aniria una miqueta enrere.
Anem enrere.
Perquè, de fet, és molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
Molt bé.
I, per tant, és aquest moment de construcció de la identitat, de la llengua, de la cultura catalana. Ell va ser de l'associació, doncs, d'excursionisme en l'època. I, per tant, vol dir això, conèixer el medi, conèixer la cultura, recuperar la història, recuperar la memòria. Dic això perquè el modernisme,
sí,
és un projecte cultural que a partir de la dècada dels 80-90 ell continuarà evolucionant, però crec que és important aquest germen.
Sí. A la Renaixença catalana, en aquest temps de recuperació de la identitat cultural, no? Que la burgesia industrial, abans s'hi referia també la senyora Poch, buscava nous símbols arquitectònics. I en aquest moment, jo penso, no, contractar algú tan jove, això era com molt arriscat, no?
Per part de Pagès ho va
ser
totalment.
Sí, per part de Pagès, sí.
Evidentment. De fet, és clar, els encàrrecs que li fas, si tu vols, i fent una certa ironia, li encarrega uns lavabos per una fàbrica.
Uns lavabos? Les latrines diu que són
jo. Els lavabos. Glamurós no és, però el que sí que passa és que Gaudí li dona la volta i fa un edifici absolutament autorreciclable i autofuncionant, que a més decora amb ceràmica i el converteix en una qüestió estètica.
I tot això, és clar, pensem que estem ara, estem ubicats en el centenari de la mort, de Gaudí, és a dir, que fa més de 100 anys.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Va, Marta Millà, que sentim altres músiques? Hem passat d'aquest Gaudí al musical d'Albert Guinovart, ara al Kyrie de la missa de Rèquiem. De qui és aquesta?
De Tomàs Lluís de Victòria.
I per què ens l'has triada?
Us l'he triat perquè aquesta música va sonar en el funeral d'Antoni Gaudí i precisament l'última vegada que va sonar a la Sagrada Família va ser el 19 de març passat.
Sí.
I la veritat és que és una peça preciosa. Gaudí tenia claríssim que volia tornar a la simplicitat del cant gregorià. No? I és curiós, jo volia començar també explicant els orígens de Gaudí amb la música, perquè ell no va estudiar música, no tenia ni idea de música, no? Però sí que volia implantar, no, el que tothom pogués cantar, no, a dins del temple. No? I aleshores amb ell inquietava molt saber com podia cantar el poble dins dels temples. No? I per això se'n va anar a l'església de Sant Josep Pastor i allà va parlar amb el mestre de capella. I aleshores, doncs, allà va començar la recerca, tota aquesta recerca musical i aquesta simbiosi entre arquitectura i el cant a dins del temple, en aquest cas de la Sagrada Família, no? El cant gregorià és tornar a la simplicitat, el ritme, és un ritme que el podem veure quan entrem i contemplem la Sagrada Família, no? Allà es respira un ritme, una sonoritat que jo crec que la va saber transmetre molt bé Gaudí.
I una pau, mira.
Molta pau.
A vegades diem que era una persona experimental, no? Que fusionava arts aplicades, artesania, noves estructures, d'una manera molt personal, molt experimental, amb, no sé, amb un art orgànic, eh? Dic orgànic. I què vol dir un art orgànic? Jo que m'ho documentes i dius, què deu ser un art orgànic, senyores que en saben tant? Va, què ens diu la Teresa Montserrat Sala?
Clar, orgànic vol dir que ell s'inspira en la natura. I ell sempre deia que era el seu gran llibre, no? I és aquesta observació de la natura que fa que a Gaudí no existeix l'angle recte. Vull dir que tota la seva arquitectura és sinuosa, justament. I orgànic, doncs, és el mateix. És a dir, quan fa una cadira, doncs, aquella estructura és una estructura òssia, com un esquelet, com l'esquelet dels animals, o també doncs, el que són les muntanyes, la pedra que podem veure doncs, a la Sagrada Família, és aquesta matèria encarnada. Per tant, els materials, la forma, la funció i el símbol,
sí, estan lligats, estan fusionats, digues, Marta.
Jo volia afegir amb tot això de la natura, no?, que ens diu la Teresa, que precisament es diu que bueno, va ser el 1903, no?, es va crear l'Associació Wagneriana i sembla ser que ell va participar molt activament, no?, amb, tots, amb el centenari de Wagner, però resulta que hi ha altres estudiosos i alguns documents que diuen que potser està més a prop de Beethoven que no pas de Wagner, no? Contràriament al que molta gent pensa, perquè ens porta cap a la natura. Per exemple, Beethoven té molta més lluminositat i, no sé, per això s'hi ha portat també la pastoral, no?, de Beethoven, perquè
doncs,
ens aporta aquesta llum.
Sentim la pastoral de Beethoven, no se'n parli més. Això arriba en el seu client, aquell que no tenia pressa, eh? Sí o no, eh? Ja ho sabeu,
sí,
oi? Que sempre
sí.
Es fa la broma de quan li deien que la Sagrada Família s'anava construint lentament. Ell deia, el meu client no té pressa, no? Això és veritat? O és una anècdota d'aquelles, una llegenda gairebé urbana, no?
Sí, si no n'he vera ben
anava a dir el mateix.
No? Hem parlat de vegades, no?, de la religió, un home tan ferventment, diríem, creient, però jo diria la religió i diria la espiritualitat, no només la religió, la fe catòlica, l'espiritualitat. Què li sembla a vostè?
En la primera etapa,
sí,
la que comentàvem abans de Mataró, tot això encara no hi és.
Encara no.
Això també hem de pensar que quan construeix la nau de Blanqueig, és l'any 1883,
sí,
que és precisament l'any en què li encarreguen i accepta la continuació de les obres del temple expiatori de la Sagrada Família, a més de la Casa Vicenç i el Capritxo, però l'any 83 es posa a continuar les obres, a construir les obres de la Sagrada Família. I entenc que és tota una evolució al llarg de la seva trajectòria personal i professional.
Hem dit la natura, la religió, l'espiritualitat i la identitat catalana i anirem també integrant elements com la ceràmica, el vidre, el ferro forjat i la pedra. I senyora Teresa Montserrat Sala...
I la fusta.
Mm. No hi havia antecedents de fer tot això? I això era percebut en positiu? És a dir, quan algú trenca la norma, no?, i innova, això genera malestar dintre dels cercles artístics. Què va passar en la seva època?
Bé, no és un cas únic, eh? És a dir, es produeix a la segona meitat del segle XIX i també perquè hi ha una transformació gran de la ciutat de Barcelona, en aquest cas, una revitalització dels oficis artístics. I Gaudí se'n va doncs, a veure què estan fent a Manises en quant a ceràmica, però també Domènech i Montaner està recuperant tècniques de ceràmica, de ferro forjat, com hem dit abans, vitralls, fustes... I a mi sempre m'agrada dir que aquests arquitectes, sense un estol important de col·laboradors, no haguessin haguessin estat capaços de fer el que van fer. Vull dir, aquell símil del director d'orquestra,
sí,
no?
Sí, sí, que... però l'arquitecte no ens l'imaginem tant, eh? El director d'orquestra sí, però com que no el veiem treballar, l'arquitecte...
Clar, però de fet necessita tots els instruments perquè això
tots
sigui
tots els
possible.
Oficis, a més, eh?
Clar, per tant, és aquella idea de taller, que jo crec que ell la té. Molt
incorporada,
interioritzada,
eh?
Sí.
Abans ho hem dit com molt de passada, que parlava en català amb la gent que treballava i feia que hi haguessin també inscripcions en català. En aquella època, diríem que tot era en llatí, les misses eren en llatí, doncs, per exemple, la pròpia basílica, no? La llengua vernàcula, perquè pensava que era per la gent, i la gent a Catalunya parlava i parla català, no? Però això era una revolució també, Marta Millà, eh?
Parlar el català...
Parlar el català,
clar, sí.
Fer gravacions en les pedres, tot això,
exacte,
el català,
sí.
També.
Català, i bé, també va posar el llatí.
I el,
no?,
llatí, que era la manera culta, representa.
Sí. Bé, a les cantories, que són les tribunes on van els cantaires, a la Sagrada Família, el que és bonic és com ha integrat, no?, el llatí amb l'inici dels himnes litúrgics, no? I és una manera d'integrar la música i els cors dins de la Sagrada Família, no? És molt bonic perquè està forjat en ferro i apareixen el que abans eren el que ara és el pentagrama, antigament era el tetragrama, no? Amb quatre línies musicals.
No hi havia quatre de línies?
Sí. Sí, sí, era la pauta musical abans.
Compte tu, jo, o sigui, tant de tu, jo que he tocat el piano una miquetona, no sabia que existien les quatre línies abans.
I així, si anem a la Sagrada Família, veurem a totes les cantories aquestes tribunes, no?, doncs aquests tetragrames amb els inicis, i allà és on van instal·lar, on es situen els cors, no?, el cor femení, el cor masculí i el cor de nens, no?
Molt bé, continuem sentint altres peces musicals que ens ha preparat la Marta Millà i Bruch. Va! I ara som amb Wagner. Per què Wagner?
Eren uns moments en què a Barcelona Wagner estava molt de moda, no? I aleshores, bueno, aquest Parsifal preciós és l'últim moviment d'aquesta òpera, no?, magnífica. Gaudí no li agradava molt la música alemanya perquè era molt freda i amb poca llum, no?, però en canvi sí que va participar, com he dit abans a l'inici, de manera activa en totes les preparacions pel centenari de Wagner, no? Un altre alemany que a mi això personalment em va decebre molt i em va anar amistar, entre cometes, amb Gaudí, és que no li agradava Bach, no?
Casa.
Sí,
ara bé,
ja sabem que per molts músics
ningú és perfecte,
ningú és perfecte, no? Però sí, és veritat que a mesura que es va anar fent gran va reconèixer aquest músic com, bueno, com un músic ple de misticisme, no? I això, si vols ho explico,
explica,
ara l'anècdota, no?
Sí.
Perquè la Passió segons Sant Mateu, no?, va anar un dia... Antoni Gaudí no anava molt a concerts, la veritat, no? No anava lujos al Liceu, també al Palau de la Música, però aquell dia sí que van anar a escoltar la Passió segons Sant Mateu, no? I l'endemà van anar a veure'l a la Sagrada Família, Millet, que era amic seu, amb l'organista,
sí,
Albert Schweitzer, un alemany. I quan li van preguntar si li havia agradat, doncs, bueno, va manifestar llavors, o sigui, havien passat uns quants anys, que li havia encantat aquesta passió. Però, aquesta passió de segons Sant Mateu, no? Però per què li havia agradat? I llavors ens va afegir, diu, perquè vostè, mestre, ha fet uns arranjaments i li ha donat, en aquesta passió, la lluminositat mediterrània, no?
Wow.
O sigui, que, bueno, aquí tenim l'element català, no?, de Gaudí, i a mi m'hagués encantat saber quins arranjaments va fer Millet en aquesta passió segons Sant Mateu tan preciosa que va deixar Bach.
Aquesta força que té la música i l'arquitectura també, no? Però que et connecta del més profund, del més interior, al més...
Absolutament.
Sí, a l'absolut, a l'absolut.
Sí, sí, sí.
És impactant. Molt bé, Marta, que ens hagis triat aquestes músiques també perquè ens serveixen per entendre més Gaudí. A veure, arc parabòlic o catenari? Què és l'arc parabòlic o catenari? Com ho expliquem, això?
Uf, això és molt difícil d'explicar per mi, perquè no sóc matemàtica ni arquitecta.
Ja fem-ho fàcil. Permet fer edificis alts.
Bueno, sí. De l'alçada que vulguis.
De l'alçada que vulguis.
De fet, és a partir de l'observació de la natura. El que passa que és una geometria que, depenent de com la podem posar cap amunt...
Més oberta o més,
tancada. Més tancada. O la podem posar cap avall, també. Vull
sense
dir.
Contraforts externs, eh?
Sí, sí. Sí. Sí.
Són autoportants, això sí. Exacte. I aquí marca la diferència.
Sí. Molt bé. I el trencadís, per què és tan... També, pam, ens impacta tant i per què és tan important?
De fet, el trencadís ja existia com a tècnica. El que fa Gaudí, com amb tantes altres coses, és, en primer lloc, el color, i després l'acaba com dignificant. Aleshores, es converteix en un element molt característic de la seva arquitectura.
I el color no es podia veure, pregunto, en aquell moment, com una manera frívola, no? Diríem que tot havia de ser tan grisós, no? Què?
Home, sempre era sorprenent l'arquitectura de Gaudí quan s'estava construint la Casa Batlló, els barcelonins anaven a mirar què estava passant allà i deien la Casa dels Ossos, perquè, clar, vull dir, allò que dèiem de l'arquitectura orgànica, no?, cridava l'atenció.
O sigui, dir-ne la pedrera també era una manera de, no dir, una expressió positiva, no?
Els acudits que es van fer de la façana de la pedrera quasi no se'n poden fer.
Sí, clar, o sigui, perquè... que no es veia com una gran obra, sinó que era molt criticat en aquell moment.
Era molt singular i jo crec que, clar, la figura de l'arquitecte artista és també això, fer que cada obra sigui diferent, no?
I pensar fins i tot, no, ara pensava amb la pedrera, construir una casa per viure-hi, ara que l'estan diríem, reformant algun espai. És com increïble.
De totes maneres, si em permets un moment, la pedrera pot fer aquella façana perquè primer ha resolt construir l'edifici de planta lliure. És a dir, de fet, la pedrera és el primer gratacels de la història. Perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals...
Exacte, amb els pilotis.
Amb els pilotis.
I llavors flueix.
Clar, la façana no aguanta l'edifici. Sí. I pot fer la façana que vulgui.
Això de que és el primer gratacels de l'història.
És un símil.
Sí. No, però jo ho entenc molt bé, molt bé, funciona molt bé. Sí, sí, però és així, està admès així, arquitectònicament?
Home, és... De fet, els arquitectes del moviment modern així ho veuen, també. Sí. Vull dir que sí, sí. És dins de l'evolució de Gaudí... Doncs és el que va més enllà en quant a futur, també, no? Sí. Que sí, sí.
Avui som aquí al divan amb Antoni Gaudí, diríem que és el personatge, no?, que ens l'estem mirant, no?, i que ens n'expliquen tantes i tantes coses, la senyora Núria Poch, la senyora Teresa Montserrat Sala i també la doctora Marta Millà, la nostra companya. Marta, que volies dir coses, va.
Volia afegir aquest camí cap al futur, perquè sense saber música, sense haver estudiat música, amb tot el que va voler aprendre Gaudí i quan va anar a veure doncs, el mestre de capella, Sant Josep Pastor, el curs que va fer de Can Gregorià i això, ell ja va anar amb la va tenir una ment musical increïble que fins i tot diuen que llàstima que no s'haguessin pres a punts d'aquells moments perquè segurament avui en dia tindríem una nova estètica musical, un nou tractat musical que fins i tot donaria lloc a poder fer com formes musicals que serien específiques per la Sagrada Família, per tot el que suposa musicalment l'interior, sí.
Clar, el que ens passa amb Gaudí és que de notes, ara que parles de notes, pensàvem notes escrites, tampoc en tenim gaires, no?
Diríem,
el que feia ja era l'obra.
Sí. No, digues.
No, que per la Sagrada Família arriba a construir campanes.
Sí,
sí, sí.
Perquè les torres de la Sagrada Família havien de ser campanars.
Havien de ser campanars.
Sí.
I fa els primers prototips de les campanes que hi havien d'anar.
Exacte.
Però no tenim material escrit, no gaire.
Sí. No en tenim gaire i és una llàstima perquè es va perdre, doncs, perquè es va cremar durant la Guerra Civil l'obrador.
I perquè tampoc era gaire donat
a
escriure.
Però jo sempre dic que és molt important llegir amb deteniment el quadern de Reus, que ella escriu el 1878, justament l'any que acaba la carrera, perquè allà veiem quina idea té ell de la casa, del temple, de l'ornamentació, de com s'ha de construir, de les formes, de les funcions. I és una mica com un manifest. I penso que és molt important anar a aquesta font.
I ara descobriré cap a casa perquè ja hi parla de l'habitació que tengo construïda en Mataró.
L'habitació que tengo...
La casa, no?
Sí. I ho escriu en castellà, llavors?
Sí, perquè la casa pairal, també.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
Marta Anillà, què sentim ara?
Ara estem sentint la cançó de l'Estel, de l'òpera Els Pirineus, de Felip Pedrell.
Sí.
Un gran músic també, no? Nostre català, preciós, contemporani de Gaudí. I per això he escollit, perquè eren músiques que en aquells moments sonaven, perquè la tradició i la catalanitat sonava molt en aquells moments, no? Com també Enric Morera o Eduard Toldrà. I vaig escollir perquè m'encanta aquesta cançó de l'Estel, no? I penso que, bueno, en aquells moments aquests músics eren bueno, molt tinguts en compte, no? Amb la societat, vull dir que eren molt, molt reconeguts.
Hem parlat de la catalanitat de Gaudí. Va haver un moment que va ser, tot i que poc temps, detingut l'any 24, tinc entès, durant la dictadura de Primo de Rivera, arran d'un incident amb la policia en què en Gaudí va insistir a parlar en català. Fa més de 100 anys. Era un fet bastant insòlit, no?, en aquell moment. Què diria vostè, professora Sala?
Bé, la catalanitat de Gaudí hi és sempre. Ara no fa gaire, amb un curs que estem fent a la universitat, el professor Giovanni Catini va parlar d'aquesta catalanitat des de l'època de la Renaixença, el modernisme i després en dictadura. Van passar moltes coses, és una època molt convulsa, no? I jo crec que això demostra una actitud, no? Un compromís i una actitud.
És a dir, era el moment de la dictadura de Primo de Rivera, el castellà era per tot, no? Va estar retingut, no sé si poc, no? Unes hores, eh? Però, diríem, mantenir el català davant de la policia, doncs estava com molt, molt, molt mal vist. Que vingui ara el papa, com ho valoren? Què veuen? Què viuen? Què els sembla? Diguin.
Ara tornaré a escombrar cap a casa, avui.
Molt bé.
Pensa que el papa es diu Lleó XIV,
sí,
en homenatge o en continuïtat a Lleó XIII,
sí,
que a l'època precisament de la cooperativa Mataró va fer la famosa encíclica en què cridava a la millora de les condicions de vida dels treballadors.
Sí. Compte tu.
Vull dir que Lleó XIV, no perquè segueix la mateixa línia, però... és hereu i ha tingut la idea i la voluntat de prendre el nom del papa Lleó XIII, que en aquells moments doncs, va abogar a favor de les millores dels treballadors.
Benet XVI va ser aquí el 7 de novembre del 2010. A partir de llavors la basílica ja pot fer oficis. Ara aquesta segona vegada, no, diríem, quan ja tenim aquella la creu alçada, tot això, quin valor li atorguen? Quin pes té?
Diu, bé, professora, jo crec que és un valor simbòlic, no, bàsicament, i de cloure tot un procés. Jo una mica, seguint amb el que deia la Núria, crec que és molt important entendre que el cooperativisme era quasi una necessitat, perquè és aquesta ajuda mútua en un moment en què hi havia moltes necessitats per part dels obrers, no? Llavors, crec que el fet de que Gaudí treballés doncs, en aquest primer moment és també molt pioner, no? Estem parlant de coses que ell va fer. I potser un altre punt que m'he deixat abans és... Per mi, l'arquitectura de Gaudí és sonora, sempre.
Ah, que bo. Totalment, heu arribat a un punt sonora. Però com pot ser una arquitectura sonora?
Sí.
Què vol dir una arquitectura sonora, mira, professora?
Hi ha molts detalls, però jo sempre explico que el Palau Güell, el cor del Palau Güell, és un altar orgue. I aquell altar vibra. I vibra cap al cel, cap a la cúpula. I l'altar també, perquè és la fe i és el ritual. Aquest és un exemple, però hi ha molts més exemples. El Sol Solet, vine'm a veure que tinc fred, que és una cançó popular,
sí.
La trobem escrita doncs, a la Casa Vicenç.
A la Casa Vicenç trobem el Sol Solet, vine'm a veure que tinc fred? Sí. Mira tu, Xavi Llaurador, el Sol Solet! A veure, professora Teresa Montserrat Sala, on és que diu que veiem la lletra escrita?
Les inscripcions que Gaudí va posant a tot arreu, però en el jardí, a la façana de la Casa Vicenç. És quasi una gincama, l'hem de buscar.
Oh, ja tenim feina, Per anar-hi amb la família. Per cert, abans que parlàvem dels papes, quan va venir Benet XVI, va parlar de la fe profunda de Gaudí i m'agrada la idea aquesta de la voluntat de convertir el temple en un elevant a Déu feta en pedra i alhora aquell papa destacava també la dimensió catequètica de les façanes i la vocació social de Gaudí en base amb el que ens explicava ara la senyora Poch, que havia creat una escola per als fills dels obrers. I ja Benet XVI ens ho va dir-ho llavors. Què se n'espera d'aquesta visita? Marta Millà o com vulguin, o Teresa Montserrat Sala, Núria Poch, què n'esperen?
És difícil dir-ho, perquè jo crec que serà un esdeveniment doncs, col·lectiu, per descomptat, ciutadà. Després hi haurà doncs, qui ho veurà com un acte de fe, hi haurà qui ho veurà doncs, com un esdeveniment cultural. Llavors, per mi és difícil de dir, sincerament.
Digues, Marta.
Jo no em voldria oblidar que ha volgut anar al Raval, no? I que farà una trobada amb les persones que treballen en el tercer sector, que jo crec que s'ho mereixen, o sigui, un reconeixement així.
I a les presons.
I a les presons,
i
també,
presó,
també
sí.
Anava a dir. I a més de dones, no? Vull dir, crec que és un gest molt important, no? I que, bueno, ens ho hem de mirar amb molt bons ulls, això, no?
Va, encara unes músiques més. Que abans ho has esmentat, Eduard Toldrà, Camperola.
Camperola, preciosa, sí. Camperola, amb una melodia, una instrumentació que, evidentment, quan sents això, sents la catalanitat, no?, ben dins.
Mira. Saps repartir les sardanes? Només comptar.
Això ho feia molt bé la meva mare.
Molt
sí
bé,
que
visca la teva mare,
Sí.
Habitualment era una feina d'homes, quan deies
doncs
sí,
feia... sí, sí, doncs
deies
la mare...
sí, comptar i repartir, me'n recordo, eres una criatura, et mirava, energia. Puja. I aquí tenim la sardana de Toldrà. I avui, justament, hem començat amb aquesta peça, no?, que no té res a veure amb la sardana, no té res a veure amb Wagner, ni amb Bach. Som-hi! Alan Parsons, del disc Gaudí 1987. Això són gairebé 40 anys,
Sí, sí. Jo vaig descobrir aquest disc a Saragossa, em va fer molta il·lusió. Dic, Alan Parsons i Gaudí, no? Un disc dedicat a Gaudí. I encara era quan eren vinils i et podies posar els auriculars a les botigues, no?
Ah, sí,
i dic, vaig escoltar a veure què ha fet, no? I la primera que vaig escoltar va ser Passeig de Gràcia. I clar, és una guitarra i és com molt aflamencat i em va fer molta gràcia que Alan Parsons fes això, però després vaig sentir això de Sagrada Família a anys 80 total, no? Però...
I aquesta altra que parla del Passeig de Gràcia. Ara, la idea de que sona estrany i recargolat,
sí.
I idees noves i tot això... Mira, i tinc aquí a les mans un llibre que es diu El somni de Gaudí, Tadei Rivera, de Jordi Rius i Jordi Folch. Senyor Jordi Folch, benvingut al divan, com està?
Sílvia, un plaer aquí tornar a plegar-nos, ja que parleu de sardanes, diem la paraula a plegar-nos de ple.
Sí, plegar-nos,
sí. I molt content,
sí.
I molt content de parlar de Gaudí, esclar que sí. Escolta, i com a reusenc, encara més.
Esclar, esclar, ara, esclar, aquí tothom escombra, eh? Molt cap a casa.
Cap a casa,
eh?
toca. Ja ho veig. Mira, Sílvia, amb molt d'orgull et dic que aquest any trec tres llibres sobre Gaudí, eh? Aquí hi ha una feina grossa rere, eh?
I tant que sí, no? Des d'una obra de teatre, des de coses per criatures, no? I per què, diríem, aquest desig gaudinià que es pugui realment concretar en una obra bibliogràfica? Senyor Folch, per què? D'on li ve això?
T'ho explico, us ho explico. Va. Com a professor universitari sempre m'ha interessat molt analitzar i estudiar quina és l'arrel de la creativitat dels futurs genis. En Gaudí era un home de costums i, de fet, dels darrers anys es coneix, no diré gairebé cada hora, però si fa no fa. Però, en canvi, de la seva infantesa i joventut ben poca cosa se sap. Se'n parla de que un dia el mestre va dir que les aus tenien ales per volar i el Bailet, amb 5-6 anys, va respondre que al mas de la Calderera hi havia gallines que no volaven però que corrien més ràpid, no?
Ara,
davant la cosa,
ara, pla.
El noi, el mestre havia quedat una mica així. Aquest home ja apunta maneres, no?
Sí.
I escolta'm, hi havia molt un desconeixement enorme de Gaudí i vaig trobar un historiador, en Gilles van Hensenberg, que parla, entre altres, d'un episodi desconegudíssim d'Antoni Gaudí, que és quan ell té 15 anys amb el seu amic Eduard Toda, egiptòleg, diplomàtic i el futur catedràtic de Medicina, a Josep Rivera, que se'n van a Poblet, i allí a Poblet, com ha estat la desamortització de Mendizábal, no queda res, ha estat destruït. I allí, diu César Martinell, l'arquitecte modernista, en Gaudí s'imagina trobar-se davant d'un moribund que necessita auxili ple de parracs. De fet, és a Poblet quan, possiblement, neix el primer origen de voler ser l'arquitecte que va ser. No? Per tant, peça capdalt l'anada a Poblet. I se n'havia de parlar. I el somni de Gaudí Tadei Rivera és l'intent de reconstrucció de tres bailets amb 15 i 14 anys del monestir de Poblet, cosa que aconseguirà tota ja el 1940, gairebé 70 anys després de l'inici del somni. Un episodi meravellós que s'havia d'explicar.
I explicat així, com en format teatre, eh?
Sí, perquè no tothom pot anar al teatre, sobretot en viles i pobles que potser els hi falten certes estructures teatrals, i aleshores que es pugui llegir amb la diversitat de com parlaven l'època aquests tres grans somiadors.
Mm-hmm. Doncs li agraïm moltíssim i el felicitem en Jordi Folch, perquè a més són aquells llibres que van la mar de bé per regalar, per la canalla, per distreure't, per saber coses d'una altra manera. Gràcies de debò.
I a més a més, digue. A vosaltres, perquè a més, més enllà de la història, hi ha una sèrie de notacions que ha fet l'historiador que permeten situar-se en una època. No és només ficció, sinó veritat, i veritat de la bona.
Molt bé. Veritat de la bona, Jordi Folch. Eh? El somni de Gaudí, Toda i Rivera. Fins una altra vegada. Gràcies per ser al divan de Gaudí.
A vosaltres. Una abraçada.
Que ja estem acabant. Ja estem acabant. Ja estem acabant. És arpa? És l'arpa també?
Piano.
Piano, només piano?
Piano, només.
Només piano? Però fa aquest efecte?
Sí, sí, sí.
Què és?
La pianista Yoko Suzuki ha fet aquesta composició i podem imaginar-nos com entra i com baixa la llum, no?, pels forats que deixa Gaudí, no?, a la part de dalt de l'edifici, no?, i com va creant aquestes llums amb els vitralls. És una manera d'expressar música molt visual, no?, el que deia abans la Teresa, també.
Mira. Ara si és piano, allò. Què no ens hem de deixar de veure, no? El Parc Güell, sens dubte, no? No sé, la primera vegada, recordeu la primera vegada que vau entrar al Parc Güell?
Sí.
Què vas... Ah, que sí, eh?
Sí.
És una experiència única, eh?
Sí.
Què va sentir vostè?
Home, érem... Jo era petita,
petita,
evidentment.
Eren petites, i... eren petites.
Però és clar, resulta impressionant.
Molt impressionant, no? Dius, però això existeix.
Hi havia poca gent.
Exacte.
Sí. Jo hi havia anat molt, perquè a la Casa Museu Gaudí hi havia documents que jo vaig fer servir per la meva tesi.
De què la va fer, la tesi?
Sobre un taller. La Casa Busquets.
La Casa Busquets. I tu recordes el Parc Güell? O sí. Quins edificis t'impacten més?
No, jo recordo molt la primera vegada que vaig anar al Parc Güell perquè hi vaig anar amb el meu pare. Em va acompanyar el meu pare i recordo com corria per les columnes i la foto que em va fer el drac, no? La típica foto, però bueno, recordo molt aquella visita.
Què destacarien de cadascun dels edificis de Gaudí que no ens hem de deixar perdre? Professora Sala, va, què fem?
Difícil, eh? En primer lloc, dic que la llum és un element fonamental i és d'eteri, no és material, perquè hem parlat molt de materials. Què destacaríem de cada un? És que cada un és diferent. Hi ha les cases...
Casa Batlló, per exemple?
Les cases, sí, totes.
Casa Milà.
La Casa Calvet.
Casa Cal, carrer Cas.
Va ser el primer premi de l'Ajuntament de Barcelona el 1898. Vull dir que...
Durant un temps hi havia un restaurantet
sí,
allà, eh?
Sí, s'hi podia anar, sí. Ara no.
Ara, però clar, entraves allà i pensava, aquest restaurant aquí, sí. Això és una meravella, eh?
Allò era la gerència, sí.
Sí. I vostè què destacaria? O quins edificis?
El tema de la llum és curiós, però ja també a Mataró hi és present, perquè a les latrines hi ha a cada una d'elles una finestra perquè hi entri la llum natural, i a la nau de Blanquets, precisament, també la façana té tota una part vidriada perquè la llum entri a l'interior per poder-hi treballar.
I la Marta?
Doncs jo ja sé que potser és un tòpic, però jo la Sagrada Família. A mi... És que el que m'agrada molt és que integra molta gent, no? Sé que els turistes moltes vegades molesten i això, no? Però dona una vida i entre tots hem fet créixer, no? També aquest edifici, com tothom s'ha anat posant d'acord, fins i tot l'arquitecte Busquets, no? També ha fet, també, ara avui en dia, doncs, parla també molt bé de la Sagrada Família, no? I com, no sé, per mi és com que entre tots hem anat fent, tots els barcelonins, no? Una mica la Sagrada Família,
sí,
no?
És catalans, ben bé de país, eh?
Els catalans, sí.
L'emblema, sí. S'ha convertit en un emblema i això és molt difícil, eh? Mm-hmm. Per tant, és veritat sí. Que ens redimeix a tots.
Bueno, és un temple expiatori.
És això, eh? Vas allà a expiar les malifetes que has fet, eh? I després ja directe al cel. Professora Teresa Montserrat, Sala, la veig rient. Ja s'hi veu, pam, cap amunt. Pam. La Núria Poch, també. Gràcies als seus peus, aquí la nostra companya Marta Millà.
Gràcies.
Saps un munt, per venir-nos a ajudar. Gràcies, de debò. Amb Xavier Llaurador al so, Albert Castellví, que ho coordina tot, en Xavier Vilà, que ho documenta, Sílvia Còpola, que cada dia, escolti, les escolto i n'aprenem una mica més. Bravo! I després de sentir les nostres especialistes, ara una síntesi biogràfica d'Antoni Gaudí.
Nascut l'any 1852, entre Reus i Riudoms, Antoni Gaudí i Cornet va créixer envoltat de natura, formes orgàniques, línies corbes i llum mediterrània. No copiava la realitat, la reinterpretava. I ho feia gairebé com un músic buscant harmonies, ritmes, repeticions, com si cada edifici fos una partitura feta de pedra. Va estudiar arquitectura a Barcelona i diuen que el director de l'escola va dir: «No sé si hem donat el títol a un boig o un geni, En aquells primers anys, va començar a obrir-se camí i a freqüentar els cercles artístics i intel·lectuals de la Barcelona modernista. Allà va conèixer figures clau com l'industrial Eusebi Güell, el seu gran mecenes i amic, que li va obrir moltes portes. Entre les primeres obres, tal com dèiem en la conversa d'avui, La nau Gaudí de Mataró, sorprenentment industrial, o La casa Vicenç, el seu primer gran projecte. Després arribarien al Palau Güell, ple de misteri i elegància, la Casa Calvet, més serena, i fins i tot els fanals de la plaça Reial, on ja s'intuïa el seu talent. El Parc Güell, amb els seus bancs ondulats i colors vius, és gairebé un somni fet paisatge. La Casa Batlló sembla respirar, i la Pedrera, la Casa Milà, ondulant i trencadora, desafia qualsevol línia recta. I més enllà de Barcelona, El Capricho de Comillas o la Colònia Güell mostren que la seva mirada no tenia límits. Però l'obra de la seva vida és, sens dubte, la Sagrada Família. Un temple monumental que Gaudí va convertir en missió personal. Cada detall tenia un sentit, cada columna, cada figura, cada raig de llum, pensats com una sinfonia monumental que s'eleva cap al cel. El 1926, un accident de tramvia va posar fi a la seva vida. I ara, 100 anys després de la seva mort, aquest 2026, el recordem a tot el país com el que sempre va ser. Un creador únic, capaç de convertir l'arquitectura en música visual. Antoni Gaudí, un home que va esculpir somnis en pedra.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Thank you. Thank you.